Va, deixem la RLT i anem, aquest ja els, aquest acrònim el tenen més clar, eh? El POUM.
El... Passem pel taxi.
Sí, però el taxi, d'aquí uns moments anirem al POUM i al PPU i a tots aquests acrònims que formen part de l'ordenació urbana. Abans passem pel taxi i les tarifes del taxi,
sí,
no?
Sí, ràpidament. Es van aprovar l'increment de preus de les tarifes del taxi amb un increment que és d'un 3,6%. Ja està.
D'acord. I ara sí, arribem a dues modificacions del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal conegut pel POUM. Un, en relació amb la Bòbila 2, i dos punts més en relació a la qüestió del Cortijo, de la zona del Cortijo, aquells edificis alts que tots vostès coneixen ja des de fa molt de temps i que hi havia en aquesta zona un litigi entre uns propietaris precisament d'un sector d'allà amb l'Ajuntament. Anem, però, per parts i comencem per la Bòbila 2, Joan.
La Bòbila 2, el PPU6, visca l'acrònim.
El oi, pla parcial.
Sí, deu ser pla parcial urbanístic 6.
Sí, sí,
però bé, PPU6, la Bòbila 2. De fet, recordaran que en la passada, en l'anterior legislatura, el govern va intentar tirar endavant una modificació del pla parcial que va trobar-se amb l'oposició ferma tant de veïns del sector com també
del
comerç de Sitges. Finalment, doncs, es va desestimar aquesta modificació. Ara es porta a aprovació una modificació diferent, segons va explicar la regidora Elena Redondo. S'elimina l'ús residencial i s'incrementa l'espai públic del sector, mantenint el sostre que ja marcava el pla general, el POUM del 2006. A més, segons la regidora, es permet una nova entrada a Sitges i seguirà treballant amb els sectors comercials. Òscar Ortiz, de la CUP, va entendre que era millor treballar o millorar el comerç del Poble Sec o del centre que no desenvolupar un nou sector a la Bòbila, o també fins i tot treballar en millorar l'oferta del polígon de les Proelles, que mai ha acabat de quallar, segons va explicar. Marquero diu, va manifestar que el PSC hi votaria també en contra, perquè entén que els 2.400 metres quadrats de comercials i els 900 metres quadrats dedicats a restauració doncs no són coherents amb la situació econòmica actual, i entén també que no estarà desenvolupat en 10 anys. A partir d'aquí, doncs, va haver també un cert desacord amb els grups de l'oposició sobre si hi ha d'haver una gran superfície en aquest espai o no. Òscar Ortiz es va mostrar més d'acord en que hi pugui haver, doncs, petit comerç, però no que hi hagi superfícies més grans, i Marquero va dir que el que és important aquí és la solvència de qui hi hagi al darrere, i que ara les prioritats són altres i no el desenvolupament d'aquests sectors. Escoltem, per tant, aquest debat que comença, doncs, amb la justificació del punt de la modificació del sector de la Bòbila 2, la regidora de Territori, Elena Redondo.
Portem a aprovació provisional aquesta modificació puntual, havent resolt les al·legacions presentades en aquests mesos. De totes les al·legacions presentades, hem estimat al·legacions del Partit Socialista, d'Iniciativa, de les associacions de veïns, respecte d'incorporar un estudi de mobilitat que mancava en l'aprovació inicial. Hem actualitzat també el llistat de propietaris i hem incorporat les prescripcions de l'informe del director general de Comerç. Hem de dir que també en aquesta aprovació provisional incorporem l'informe favorable de la Direcció General de Turisme i de la Direcció General de Comerç. No em vull repetir en les explicacions donades en l'aprovació inicial, però sí m'agradaria recordar i remarcar uns punts que crec que són importants en aquesta aprovació provisional. Els paràmetres urbanístics d'aquest sector no es toquen al respecte del pla parcial que contemplava el POUM del 2006, excepte en dos punts. Hem suprimit l'ús residencial i hem incrementat les cessions d'espais públics. El sostre previst en aquesta modificació puntual és el mateix que el que contemplava el POUM de l'any 2006. Per tant, aquest sostre no es toca. També és just dir, entenem que aquest sector, tot i que entenem les al·legacions que s'han presentat i les hem tractat amb cura, hem intentat contestar el millor possible, entenem que aquest sector s'ha de desenvolupar per connectar la Bòbila, el sector de la Bòbila, i que l'Antoniet, que actualment doncs queda discontinu perquè aquest sector encara no ha estat desenvolupat. El desenvolupament d'aquest sector és important també per altres motius. Entenem que millorarà l'accés a Sitges. Crec que l'entrada a Sitges actualment, doncs, mitjançant una via d'accés ràpid, no és el millor accés al nostre municipi. Amb el desenvolupament d'aquest sector aconseguirem una via més lenta i que puguin els vianants anar passejant de la Bòbila cap a Cal Antonia travessant aquest espai. I, per tant, doncs, continuem amb la tramitació, tot i que també oferim mà estesa a la CUP. En les al·legacions presentades parlen de crear una taula de debat. Estem oberts a seguir-ne parlant. Penso que no és incompatible desenvolupar aquest sector amb continuar treballant amb altres sectors comercials de Sitges. És positiu, per tant, de cara a propers dies, si volen, en podem seguir parlant. I, per tant, doncs, aquí quedaria. No hi ha més modificacions incorporades en aquesta aprovació provisional i, per tant, doncs, aquí estaria la meva intervenció. Gràcies.
Gràcies, senyora Elena Redondo. Torn de paraules pels grups. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Nosaltres vàrem presentar al·legacions, al igual que d'altres grups i d'altres col·lectius veïnals, i hem trobat a faltar com a anexa en el dictamen els informes pertinents de com es resolen, com s'estimen, com es desestimen, etc, etc. També voldríem fer una pregunta a la regidora en el sentit de que estem informats de que ja han anat venint informes sectorials, però com estem en aquells informes que encara no han arribat? Si saben vostès el punt en el qual ens trobem en el redactat o en el significat d'aquests informes, si ens ho pot dir. Reiterar-li altra vegada que sí, que som un grup que mirem que potser més adient a desenvolupar la Bòbila sigui potser més adient donar la mà al comerç del centre, al comerç de proximitat del Poble Sec o d'altres zones, que amb la conjuntura de crisi ho estan passant certament molt malament, i això els hi pot suposar, si és diversificar per Sitges l'oferta, sí, però pot suposar una competència o pot suposar allà una tocada molt més difícil pels comerços que ara tenim a la vila. Per tant, continuem defensant que el que és prioritari és el comerç de proximitat. Després això s'està resolent el tema de la mobilitat, com vostè ha dit, amb aquest pla. És una zona que té un deute en quant al tema de la mobilitat, perquè certament es fa complicat el pas de camions o vehicles de pes pels carrers que pugen a les Proelles i baixen en aquesta zona del sector de la Bòbila. I per tant també defensem com a grup municipal que el tema de les Proelles és per nosaltres també potser una prioritat abans de desenvolupar aquest sector de la Bòbila, potenciar també tota aquesta oferta que hi pot haver-hi a les Proelles, que no ha acabat mai de funcionar com a tothom ens agradaria d'haver vist, potser. Ens ha dit vostè que s'ha suprimit, i així ho hem vist en la fitxa, el sostre residencial, i hi ha una cosa que és el que ens preocupa, o així almenys ens ha semblat veure-ho, no?, que ha desaparegut el HPO que hi havia reservat en la fitxa original respecte d'aquesta fitxa nova, en el que no hi ha HPO. Això ens preocupa certament, perquè Sitges també té un altre deure amb la ciutadania, que és la generació, la creació d'habitatge assequible, que recordem és un dret constitucional. I una altra pregunta seria a l'entorn de la TUC, la trama urbana consolidada. En aquests moments està modificada allà, doncs, en el POUM, perquè si no aquesta trama urbana que vostè diu que consolida, per nosaltres més aviat trenca, perquè trenca el sostre residencial que ara mateix té el sector. Per tant, això de la TUC, si ens ho pot explicar en com es troba també. Gràcies.
Gràcies, senyor Escarortiz. Senyor Marquero, té la paraula.
Sí, gràcies. Res ha canviat substancialment de l'aprovació inicial a la provisional. El PSC van votar en contra, primer de l'aprovació del pla parcial que la Generalitat va tirar enrere i després de la modificació del pla general que, com ja vàrem dir a les nostres primeres al·legacions, era el procediment adequat per canviar els usos d'habitatge a comercial. En primer lloc, un assumpte d'aquesta transcendència no ha merescut, a parer de l'actual equip de govern, la convocatòria del Consell Assessor de Territori, antiga comissió de seguiment del Pla General. Vostès han eliminat en aquesta legislatura la comissió de Pla General per substituir-la per un nou Consell Assessor i, malauradament, no han reunit ni una sola vegada ni l'un ni l'altre Consell. Forçats pel rebuig inicial al projecte, especialment del sector del comerç, s'ha fet alguna reunió sectorial amb ells en què, a banda de les diferències de criteri totals sobre el projecte, el sector de comerç ha posat de manifest l'incompliment de la promesa electoral donada públicament a la Junta de Federacions de la Federació de Comerciants de no tramitar una modificació de pla general per situar un centre comercial. I dic centre comercial o gran establiment comercial perquè aquí, en aquest ple, s'ha posat en dubte aquesta denominació que, segons la llei comercial del 2009 i dels propis informes de la Direcció General de Comerç, és ben clara. L'informe de la Direcció General de Comerç per a aquest expedient diu que el projecte disposaria de 2.499 metres comercials i de 801 de restauració. Anant a l'informe, l'article 6 de la llei 2009 diu: són grans establiments comercials individuals o col·lectius, en aquest cas és col·lectiu, els que d'una superfície de venda igual o superior a 1.300 i inferior a 2.500, i són establiments comercials territorials, individuals o col·lectius, els d'una superfície de venda igual o superior a 2.500. A l'article 9 de la mateixa llei diu que els mitjans i grans establiments comercials, que és aquest el cas, individual o col·lectiu, que és aquest el cas, només es poden implantar en les trames urbanes consolidades dels municipis que són capital de comarca o que tenen una població superior a 5.000 habitants o assimilables a aquests. En aquest cas, que és el tema de l'estuc, que comentava el senyor de la CUP, aquesta és la primera vegada que es modifica la trama urbana consolidada a Sitges d'ençà la creació d'aquest concepte a la llei comercial del 2005. El mateix informe de la Direcció General de Comerç diu: el municipi de Sitges té delimitat el perímetre corresponent a la trama urbana consolidada TUC i l'àmbit objecte d'aquest PPU es troba fora dels seus límits. No obstant, i com s'ha reflectit en els antecedents de fet, l'Ajuntament va sol·licitar, desembre 2011, una nova delimitació de la TUC, amb l'objecte d'incorporar tot aquest sector dins d'aquests límits. En segon lloc, en aquests moments en què la crisi està colpejant tota la societat en general i el sector de comerç en particular, degut a la dràstica reducció de la renda disponible, o del consum, per entendre'ns, és més prudent consolidar els eixos comercials centrals ja existents al municipi, casc antic, i d'altres nous, però no consolidats, com la perllongació del camí Capellans, per tal d'evitar, en tots dos casos, l'efecte persiana baixada. No és moment d'obrir nous eixos, i si el projecte no es planifica molt bé, vol dir que hauria de tenir disseny i esperit mediterrani, podria fracassar com el Lauren de Vilanova i d'altres. I se'ns afegiria a mig termini un altre problema de reconversió d'aquest centre comercial. Finalment, s'ha argumentat diverses vegades que aquest espai donarà servei als futurs habitants del PPU, la Plana i Santa Bàrbara, que delimita amb la Bòbila 2. S'ha parlat d'uns 600 habitatges. Bé, la realitat és que el desenvolupament d'aquesta zona va per llarg. Està pendent de reparcel·lació, de projecte d'urbanització i de construcció. No pensem que veiem aquest espai desenvolupat els propers 10 anys. Hores d'ara, també desconeixem, com a grup d'oposició fins i tot és normal, si aquesta iniciativa està avalada per un grup d'inversor solvent. Encara que certament l'execució d'aquest pla parcial el de la Bòbila 2, tal com preveu el Pla General del 2006, millora la vialitat de la zona, no sabem si es portarà a terme. I molt ens temem que donarem valor a un projecte que passarà de mans diverses vegades abans no vegi la llum. Així que encara que s'han estimat parcialment les nostres al·legacions perquè fa l'estudi de mobilitat generada, que no ho podríem entendre d'una altra manera, tractant-se d'un centre comercial, el nostre vot continuarà sent contrari. Gràcies.
Gràcies, senyor Marquero. Senyor Moreno Redondo, si vol contestar als grups de l'oposició. Endavant.
Gràcies, senyor Batlle. Primer, per contestar les exposicions fetes pel regidor de la CUP. Bé, entenem que el comerç de proximitat és un dret al qual han d'accedir tots els sitgetans i totes les sitgetanes. És a dir, des del primer dia hem dit que volem barris autosuficients o gairebé autosuficients. És a dir, que qualsevol veí de Sitges pugui anar a comprar el pa, pugui anar a comprar el diari, pugui tenir equipaments públics en el seu barri i no estigui obligat a agafar el cotxe per anar a fer qualsevol de les seves tasques diàries. És gairebé impossible fer barris 100% autosuficients, però sí que els volem fer el màxim d'autosuficients possibles. Per això, quan sento parlar de comerç de proximitat, efectivament aquest govern hi creu en el comerç de proximitat. De fet, o sigui, el fet de que estiguem intentant desenvolupar o acabar de construir barris amb serveis respon a aquest esperit. Pel que fa al segon dels punts que vostè comentava, dels informes sectorials, hem portat a terme aquesta aprovació provisional 6 mesos després de l'aprovació inicial perquè hem estat esperant els informes que creiem eren imprescindibles per continuar amb la tramitació administrativa d'aquesta modificació puntual, que eren bàsicament de la Direcció General de Turisme, de Comerç i de l'ACA. També hi ha uns terminis, no podem estar esperant sine die la resposta de la resta d'administracions i, per tant, doncs, aquelles administracions que han tingut el seu temps no han contestat, doncs s'entén que per silenci nosaltres continuaríem amb el procediment. Comentava també el tema de la mobilitat. El tema de la mobilitat, com no podia ser d'una altra manera, i el regidor Marquero també ho ha comentat, doncs hem incorporat aquest estudi que mancava, tal i com la normativa doncs ens mana. I pel que fa a la TUC, doncs bé, no veiem quina és la problemàtica al voltant de la TUC, perquè entenem que aquest sector que s'ha de desenvolupar està integrat, està rodejat de sectors ja desenvolupats, forma part de Sitges ja, no és un sector que quedi deslligat de sectors ja consolidats, i per tant s'entén que directament amb l'aprovació definitiva del pla parcial ja estarà integrat en aquesta trama urbana consolidada. Pel que fa als comentaris i manifestacions que ha fet el Partit Socialista, dir que bé, sí, l'informe de la Direcció General de Comerç ha fet un seguit de prescripcions que han estat incorporades en aquesta aprovació provisional. De fet, les modificacions puntuals, si tenen diverses fases, una aprovació inicial, una provisional i una definitiva, és per anar incorporant aquestes observacions, mancances que en una aprovació inicial doncs no estaven previstes i per anar millorant el text. Per tant, amb aquest informe favorable, repeteixo, de la Direcció General de Comerç, entenem que no hi hauria cap problema pel que fa a l'estuc ni pel que fa al tema de la qualificació de quin equipament comercial hi ha aquí. Tal com manifestava el Partit Socialista, aquest equipament tindrà menys de 2.500 metres quadrats. Per tant, doncs, entenem que entra dintre dels límits que marca la normativa comercial catalana. També el Partit Socialista parlava del PPU. Doncs, efectivament, és un planejament que encara doncs, la seva gestió està en tràmit i que en els propers mesos veurem com avança. I pel que fa a les suposicions d'inversors, de canvis de mans, de desenvolupament, bé, senyor regidor Marquero, no tinc una bola per adivinar i no sé el que passarà, perquè això correspon als privats gestionar doncs, com gestionaran el seu sector. Nosaltres el que fem és tramitar aquesta modificació puntual, tramitar el pla parcial, i entenem, doncs, i per això hi creiem i per això l'estem desenvolupant, que aquest sector doncs, es desenvoluparà i serà un sector estratègic per Sitges, que millorarà l'accés i millorarà l'oferta comercial als habitants, no només dels barris veïns, sinó de tot el municipi. I que aquest tipus de comerç no ha de ser incompatible amb el comerç del centre del municipi. És més, pot actuar com a pol d'atracció i per millorar les dinàmiques comercials del nostre municipi. Gràcies.
Gràcies, senyora Elena Redondo. Torn de paraules també pels grups. Segon torn. Senyor Òscar Ortiz, endavant.
Gràcies, senyor Batlle. Ens donem per respostes en algunes de les preguntes, en d'altres també doncs, ens ha anat responent, però no ens donaríem del tot satisfets. D'aquí que nosaltres doncs, hem anat votant en contra d'aquest pla de moment i veient el camí que també segueix, seguirem amb el vot contrari en aquest punt. Pel que fa per això al tema del petit comerç, voldríem dir que nosaltres quan defensem el comerç de proximitat defensem això, que els barris puguin ser autogestionables, que els barris puguin tenir els seus recursos, que la gent del barri pugui sortir a comprar el que necessita en el propi espai del seu barri. El que passa que també hem de tenir en compte que hem vist que aquest projecte contempla l'assoliment d'una altra gran superfície a Sitges, d'una gran superfície que el que també ve generat per la dinàmica en la que vivim, la gent acostuma a agafar el cotxe per anar a comprar, a excepció d'aquell que es pugui situar i que tots coneixem en el centre de la vila, com és Mercadona, perquè està situat a l'emplaçament del mercat municipal, però si hem d'anar al consum, molta gent va a peu, però molta gent agafa el cotxe, sí que també va bé per aquells sectors d'aquell barri. Si anem al Carrefour, estem veient que constantment la gent agafa el cotxe. Si anem al Lidl, si anem a l'Aldi, si anem al Capravo, a l'Eroski, sigui quin sigui, la gent continua també agafant el cotxe. Per tant, nosaltres defensem sota aquest concepte de que no calen tampoc ja més grans superfícies de Sitges i aquest pla ho contempla, que cal defensar el comerç de proximitat. I evidentment cal alhora, i això sí que és un dels punts que podem veure positius del projecte, és donar en aquesta zona de la Bòbila serveis de comerços que doncs, històricament no n'han tingut tants com d'altres zones. Trobem petits comerços en la zona que donen cobertura a necessitats molt, molt bàsiques, podem dir minces necessitats. Per tant, estem en contra i defensem el comerç de proximitat per la presència d'això, d'una altra gran superfície en el projecte. Pel que fa als petits 8 locals que poden sortir, 8 o 9, ara no recordo ben bé la xifra, podríem més o menys, doncs sí, estar-hi d'acord, veure un bons ulls per tot el que hem explicat, no? Surt també una benzinera, hem estat observant, de la ubicació, primer es deia que aniria a la part alta, després sembla que per la ubicació dels planells va completament a la part baixa, és a dir, a la part de l'accés, pel que hem vist. El que sí que ens preocupa és que aquesta situació a la benzinera, que hi ha un punt a favor, que és que donarà servei a vehicles, no garantitzarà per això una cosa que hauria d'anar ben lligada, que és la construcció d'una rotonda de la sortida d'accés amb l'autopista, tota una modificació a l'entorn d'aquest pla parcial, que a hores d'ara doncs, no sabem ben bé com es troba. Necessitaríem més detalls. Fent referència al tema de la participació, no volem ser pesats, ja saben el que pensem. Per tant, com estan tenint a hores d'ara en compte amb els veïns, com van les reunions, com estan les informacions amb els veïns de la Bòbila. Més que res perquè cal aprofitar també, o així ho entenem la CUP, potser ens equivocarem, però creiem que cal aprofitar aquest tipus de plans que es tiren endavant per anar molt més enllà. S'ha fet, per exemple, un informe de mobilitat que arreglarà una mica els entorns de les pujades i baixades cap al sector de la Bòbila. Però ens agradaria que també anés lligat a mesures de seguretat vial en la zona. Sabem que baixa la carretera de Sant Pere de Ribes. És una zona on hi passen molts veïns per poder-se comunicar a peu. I, per tant, doncs, ens agradaria que també hi anés una mica tot això lligat de moment. I una mica també doncs, anar solucionant, aprofitant que hi ha aquest pla, també la convivència d'una altra qüestió que potser vostès poden dir va completament deslligada, senyor Ortiz, del pla parcial de la Bòbila 2, però nosaltres entenem que la Bòbila té mancances i aquest pla pot ser aprofitat per millorar una mica el barri, perquè hi ha una convivència d'usos industrials encara a la zona, amb locals situats als baixos, que fan soroll, que són necessaris, perquè evidentment hi ha unes activitats professionals. Va haver una oportunitat de traslladar-ho a les Proelles, no va poder ser, fa molts anys enrere. Mirem que tot això també sigui beneficiós pel poble de Sitges i es pugui engegar els esforços necessaris des de l'Ajuntament per afavorir que els industrials també doncs, puguin seguir la seva activitat, però els veïns puguin veure una mica, si més no, un horitzó de solució amb el tema d'aquesta incompatibilitat d'usos que hi ha entre els usos industrials i els usos residencials que té el barri a hores d'ara. I vostè diu que pot ser un pol d'atracció, home, sí i no, depenent. Això és un resultat que encara no sé si vostè ho té tangiblement, l'estudi econòmic de l'impacte que això pot suposar per Sitges. Sitges té un potencial turístic molt elevat, per tant ja tenim un pol d'atracció molt gran, sempre s'ha de millorar, però la CUP aquí volem ser crítics en el sentit que això creiem que no és el més adient per millorar el pol d'atracció que té el poble, perquè com ha dit el Partit Socialista, calen models més mediterranis, calen models més de la nostra cultura. Criticar una mica en el Partit Socialista, i per favor entenguin bé les nostres paraules, però vostès ja portaven un projecte endavant gairebé idèntic i similar i van tenir que tirar-lo enrere. Per tant, ara que el defensin, sí, perquè si no ens acusaran de falta de democràcia en la CUP i no volem semblar això, però home, defensar-ho tal i com ho defensen ara per retirar-ho, a nosaltres ens sembla, i perdonin, hipòcrita en el sentit que vostès ja ho presentaven, també idènticament igual. Ens preocupa que un pol d'atracció pugui ser el fet de que hi haurà una gran superfície i un restaurant de menjar ràpid, que també sembla ser que estan a la fitxa del projecte. Gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Senyor Marquero, té la paraula.
Sí, bé, respondré al senyor Ortiz per després dirigir-me al govern. Nosaltres vam fer un procés de participació, vam reunir la comissió de pla general i allà nosaltres i la resta de partits polítics es van adonar que aquest projecte no tenia consens social i per tant es va retirar, punt i final de la història. El projecte era el mateix perquè el presentava una iniciativa privada, bàsicament el mateix. Bé, el tema de la solvència. El tema de la solvència és molt important, senyora Redondo, perquè podríem tenir un centre comercial fantasma si s'arribés a construir. Per tant, és molt important. És molt important quan es planifica un tipus d'equipament com aquest, és molt important saber qui hi ha darrere i quines marques hi haurà darrere i si això tirarà endavant o no tirarà endavant. El tema de la TUC és molt important. Des de que es va crear l'any 2005 com a concepte per potenciar el comerç de proximitat, és la primera vegada que es toca Sitges, la TUC, la primera vegada que es toca. I a més es toca puntualment. En la majoria de municipis, això ha portat una reflexió general sobre si calia o no calia retocar alguns altres indrets. I aquesta reflexió aquí s'ha passat de llarg. Podria estar equivocat, perquè ara no tinc el plànol de la TUC aquí davant i no me'l puc obrir des d'aquí. Però em sembla, per exemple, que l'Antoniet no està dins de la TUC i que l'Antoniet ja està bastant consolidat. Però em podria equivocar, hauria de veure el plànol de la TUC. També els estudis econòmics sobre els que s'ha fonamentat aquesta proposta són estudis de l'any 2007 i els temps han canviat. Tots hem fet estudis el 2007, el 2008, el 2009 que han canviat radicalment el 2013 i insistim amb la situació de dificultat amb la que es troba el comerç, amb la situació de dificultat en la que es troben molts locals que queden buits i que no hi ha una altra activitat que els omple, les prioritats són unes altres. Potser d'aquí 15 anys podem parlar d'això, però ara no. Ara toca consolidar els nous eixos que ja s'han obert com camí capellans i toca intentar que el casc antic no quedi desert. Gràcies.
Gràcies, senyor Marquero. Senyora Elena Redondo té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, en primer lloc, agraeixo les aportacions dels dos grups de l'oposició, tant de la CUP com del Partit Socialista, i passaré a contestar primer les aportacions fetes per la CUP. Bé, vostè, senyor Òscar Ortiz, comentava si teníem previstes reunions amb els veïns. Hem ja iniciat un seguit de reunions amb veïns i amb sectors comercials, però De fet, volem obrir més aquest procés, treballarem en una audiència pública al voltant d'aquest tema perquè creiem en la participació. També creiem en que el govern com a govern en certs temes ha de decidir, ha de prendre decisions, però sí que volem obrir més el debat al voltant d'aquest tema per poder enriquir aquest projecte, per aprofitar aquest projecte per resoldre mancances en sectors que confronten. Vostè apuntava mesures de seguretat, de vialitat, de la convivència entre l'ús industrial i l'ús residencial en el sector de la bòbila. És cert, són temes que penso que amb el desenvolupament d'aquest sector doncs hem d'aprofitar tots plegats per intentar anar millorant. I bé, sí, Sitges és turístic. Sitges és un municipi turístic, però el turisme vol serveis també. I els serveis s'han d'anar millorant dia a dia, s'han d'anar construint entre tots, i si no fem aquest exercici d'anar posant al dia els nostres equipaments, les nostres instal·lacions, doncs a poc a poc podem anar perdent, i això és el que de totes aquest govern no voldria. I vostè també comentava, amb al·lusions al Partit Socialista, que van estar a punt d'aprovar un projecte de modificació puntual gairebé similar. Doncs bé, no, certament no és ben bé així. La modificació puntual del pla parcial de la bòbila que plantejava el Partit Socialista, si no recordo malament, fa un parell d'anys, doblava la superfície comercial en aquest sector. I aquest govern no toca ni un metre de superfície. O sigui, dels paràmetres urbanístics d'aquest sector aprovats amb el consens de tots els grups polítics l'any 2006, les úniques coses que toquem és eliminem l'ús residencial i incrementem les cessions que fa la propietat en quant a espais públics per fer una gran plaça davant de l'equipament. Són les dues úniques coses que es toquen al respecte del pla parcial aprovat amb el consens de tots en aquest sector. Bé, pel que fa a la TUC, podríem ara obrir un debat de quines són les possibilitats d'incorporar un nou sector a la TUC segons la normativa vigent, d'incorporació directa, d'incorporació segons els metres quadrats de l'equipament. Obriríem un debat tècnic que crec que avorriria a tothom, i crec que el resum més clar en aquest punt de la TUC, de la trama urbana consolidada, és l'informe favorable de la Direcció General de Comerç. Per tant, si hi ha hagut aquest informe favorable de la Direcció General de Comerç, si és cert, amb prescripcions que s'han incorporat, entenc que no hi ha res més a dir en quant a la TUC. Per tant, doncs amb aquests punts ja hauria acabat la meva intervenció. Gràcies.
Gràcies, senyora Elena Redondo. Més intervencions dels grups de retorn. Senyor Òscar Ortiz.
L'últim i seré breu. Ja hem dit que hi ha una part del projecte que la considerem vàlida, aquesta part que pot doncs dotar a la zona del barri de més serveis i de més comoditats pels veïns. Per tant, si vostès diuen que estan engegant un procés de participació molt més ampli, doncs bé, doncs hi confiarem, i creurem, i anirem bé veient que això es vagi executant, es vagi fent bé, i els veïns puguin també doncs reunir-se amb vostès i siguin escoltats, i les aportacions siguin també doncs materialitzades, que això és moltes vegades el més important. Ens continua preocupant el fet de que desapareix l'HPO. Simplement ho deixem aquí. I el tema de que el turisme vol serveis, nosaltres, aquesta és la part en la que anem en contra del projecte, el com es desenvolupen els models. Sí, és cert que el turisme necessita i vol serveis, perquè va lligat tot el que és la vida econòmica d'una destinació turística amb les seves places hoteleres, la seva oferta complementària, en la que inclou restauració, oci i comerç, en aquest cas. Però creiem que vostès s'estan equivocant amb aquest model, perquè una destinació turística el que ha de tenir és les coses a mà i a comoditat també del turista. No s'ha de vendre el turisme, perquè també seria un error, no s'ha de vendre el turisme, ha de guardar els seus models, les seves identitats com a plaça, però evidentment que se'ls ha de posar còmodes amb els turistes. No m'imagino a hores d'ara, tant de bo m'equivoqui, però no m'imagino a hores d'ara els turistes que venen a Sitges caminant, agafant el cotxe, la bicicleta o la moto per anar fins allà dalt a comprar. Hi ha molts informes, no, miri, hi ha molts projectes, hi ha moltes coses que s'han treballat. Li poso un com a exemple perquè s'ho miri amb calma. No és ara qüestió d'entrar en un debat, perquè tampoc no volem la CUP entrar en un debat amb vostè, i utilitzo ja els últims segons. El port de Palma, si vostè ha estat a Palma de Mallorca, el port de Palma, que rep, i és molt important amb el tema de creuers i per tant del turisme en la ciutat, té el port allunyat del seu centre urbà i del seu centre comercial, que són els carrers del centre de Palma, que és un centre urbà molt mediterrani com el nostre. Un dels grans maldecaps i un dels projectes que es va portar a terme des del govern balear el 2004-2005, més o menys, va ser justament això. Les preocupacions de que el turisme creuerista, que és molt important a l'illa, trobés fàcil el fet de baixar del vaixell i anar a comprar al centre de Palma. Vam fer un projecte de viabilitat a través d'unes consultories al govern de les illes per poder desenvolupar el comerç de proximitat que té el centre de Palma. Per tant, jo no m'imagino aquí Sitges, si el dia de demà has d'haver el port de Vallcarca o la col·laboració amb el port de Vilanova, el que té que esdevenir, o Sitges potencia molt més el seu turisme, no m'imagino el turista de Sitges, pel tipus de turisme que rebem, el seu perfil, anant a dalt a la bòbila a comprar. Per tant, no és això la panacea ni la gallina dels ous d'or per defensar el seu projecte. Però bé, nosaltres entenem que està equivocada, nosaltres votem en contra, seguim amb les mestres a la col·laboració i no anem més enllà amb el debat. Gràcies.
Gràcies. Senyor Marquero, ha demanat la paraula. Endavant.
Sí, molt ràpidament. Sí, molt ràpidament, perquè ja hem exposat tots els arguments. No, a veure, vostè comentava, senyor de Redondo, que nosaltres, el projecte privat que es va presentar en aquella època, que em sembla que era el 2010, que doblava la superfície comercial. No és que la doblava. Vull dir, vostès ara la fan tota. O sigui, no la dobla, la fan tota. O sigui, el que hi havia de vivenda ara diu que canvia l'ús totalment. I com vostè ha dit, perquè la gent no barregi conceptes, l'edificabilitat no s'ha tocat. És la mateixa, la que es permetia abans de la que es permetia ara. Per tant, l'únic que estem fent és canviant els usos. I vostès, on abans hi havia un ús minoritari comercial, que de 4.000 podien ser 1.000 i 3.000 en vivendes, vostès agafen els 4.000 totalment comercial. Per tant, el seu argument de que nosaltres doblaven, vostès escalfen tot. Gràcies.
Moltes gràcies. Doncs passaríem perdó. Ha demanat la paraula. Sí. Doncs senyor Lena.
Gràcies, senyor Batlle. No, només per tancar. Bé, el tema de que pujar allà dalt costarà molt, són 10 minuts. Caminar 10 minuts sembla que a vegades costi molt, però la bòbila no és l'extraradi de Sitges, és Sitges. Pot ser 10 minuts del centre, no és una distància, caminant, no és una distància que entenguem desorbitada. Entenem que hi hagi doncs opinions que no comparteixin el desenvolupament d'aquest sector, com no pot ser d'una altra manera. Les hem valorat, les estem valorant i tenim en compte aquelles coses que entenem haguem d'incorporar, però tampoc enganyin a la gent, perquè 10 minuts caminant no és l'extraradi de Sitges.
És la 1:07, a l'entorn de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en el sector del Pla Parcial Urbanístic 6, la Bòbila 2. Aquest sector d'una de les sortides de l'autopista, de la sortida sud, és la sud, eh? La nord és la del Gran Sitges.
No,
la
del... Ah, sí, sí. Bueno, sí. Centre, no sud.
Ah,
no.
Sitges centre, perdoni'm. Sitges centre. És que s'havia dit la sud?
No, sud no.
En l'inici s'havia dit la sud i aquesta era la nord, no? Perdó, potser ara jo també...
No, és centre.
Que és Sitges centre, sí, ja estic d'acord, ara ho és. Bé.
La sud, vés a saber que no és la de la Vilanoveta, que allò també posa Sitges.
No, estem aquí dos d'acord en que aquesta era la sud, tot i les meves deficiències absolutes en orientació geogràfica, però diria que era la sud. Bé, total, aquí afegim també la qüestió de l'estuc, que és un altre dels acrònims que ha format part d'aquest debat.
Que no són galetes.
Que no són galetes. Deia, en aquest cas, Marquero, que és el primer cop que se'n parla tant, trama urbana consolidada. Trama urbana consolidada. TUC. Al final, aquest punt, amb els vots a favor de l'equip de govern, hem de suposar, i l'oposició també
en contra.
D'acord.
i d'un punt d'urbanisme a un altre punt d'urbanisme, que era l'aprovació inicial de la modificació puntual 21 del POUM, del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, a l'àmbit dels solars d'EIE, del Pla Parcial de Sant Crispí, sector El Cortijo. De fet, això és compliment d'una sentència.
M'ha anat a buscar, o hem intentat buscar aquesta sentència. El cas és que uns senyors amb responsabilitat en aquesta zona del Cortijo, no us podem dir ara si propietaris o no, en el seu dia varen presentar una demanda contra l'Ajuntament perquè en el seu moment el Pla General va canviar la clau urbanística d'aquesta zona concreta i la va convertir en zona verda. Aquesta zona estava tipificada en el Pla General de l'any 1989, aquell Pla General que ja ningú recorda i que en el seu dia va ser anul·lat i del qual en varen sortir les normes subsidiàries. Doncs en aquell Pla General del 1989, si no hem llegit malament, aquesta zona, a la qual es va fer referència ahir en el ple municipal, s'hi podia fer una edificabilitat de planta baixa, 4 pisos i àtic. El Pla General de l'any 89 atorgava això. En les normes subsidiàries de l'any 1998, aquelles que van substituir el Pla General d'acord amb aquella denúncia que es va fer en el seu dia, es va canviar aquesta qualificació i es va passar a ser qualificada com clau 29 de verd privat. En el seu moment, la propietat d'aquest terreny ja va fer una demanda a l'Ajuntament, però aquesta demanda no va avançar. Aquest contenciós administratiu, aquest procediment, va ser desestimat en el seu dia. En el Pla General del 2006, aquesta zona concreta a la qual fem referència, aquesta zona propera als edificis del Cortijo, va ser qualificada com a clau 21, zona verda privada. I aquests mateixos propietaris varen de nou obrir un procés davant de l'Ajuntament perquè es pogués de nou recuperar aquella qualificació d'edificabilitat del Pla General de l'any 1989. Per una banda, es demanava això i subsidiàriament es demanava a l'Ajuntament que se'ls reconegués dues indemnitzacions. Una indemnització de 10.455.000 euros per al valor de la hipotètica participació en el sostre edificat del sector Cortijo, etcètera, etcètera, i una altra de 2.123.000 euros pel valor de la finca cedida a l'Ajuntament de Sitges actualment, Escola Taller, en virtut d'un conveni urbanístic, bla, 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 etcètera. Aquesta sentència del setembre del 2010, o menys tal i com la llegim, al final, diguem-ne, que assenyalava que l'únic que li podria correspondre a l'Ajuntament, que l'únic al qual estava obligat l'Ajuntament, era a la requalificació del terreny. Aquesta sentència deia exactament això en la seva part final. Es condemnava a l'administració demandada a que acordi i determini la qualificació urbanística d'aquests terrenys de conformitat amb el que es diu, en tot el text de la sentència, en el termini de 2 mesos comptats, estem parlant de setembre del 2010, des de la notificació de la present sentència, desestimant la resta de pretensions de la demanda. O sigui que si fem cas a aquesta sentència, en cap moment l'Ajuntament havia de pagar o hagués hagut de pagar els 14 o els 13 milions i escaig d'euros que, en aquest cas, la denúncia o aquests senyors que varen interposar la denúncia li demanaven a l'Ajuntament. L'Ajuntament sí que, per sentència, havia de requalificar aquests terrenys i, per tant, aquests terrenys no serien ja en el futur zona verda, com contemplava el Pla General del 2006, sinó que l'Ajuntament els havia de tornar a qualificar com a urbanitzables. En quina condició? Doncs la sentència deia textualment que el jutge no era qui per dir de quina manera s'havia això de considerar, però sí que cedia aquesta responsabilitat al propi Ajuntament, que, segons es comentava ahir, plantejava ara una edificabilitat semblant a la que en el seu dia es va plantejar, no, Joan?
Efectivament, de planta baixa més 4, que és una edificabilitat similar a la que tenen els, doncs, les zones adjacents a la que estem parlant allà al Cortijo, fora dels edificis aquells de nous.
Exacte.
La regidora Elena Redondo explica que després d'un procés de negociació, en cap moment van sortir això dels 14 milions d'euros, en el debat, és una xifra que havíem sentit en ocasions anteriors, que era una de les possibles sentències que podien recaure.
I que la pròpia regidora havia deixat escrit en el seu blog personal i que saben vostès que també hi va haver un estiriarrons entre l'exregidor Josep Urriols i la pròpia regidora a l'entorn d'aquesta qüestió.
Doncs, els 14 milions no van sortir. Va sortir simplement aquest procés de negociació que es va obrir en les amb la propietat sobre aquest sector del Cortijo i que doncs simplement s'han obligava l'Ajuntament a la modificació del POUM per l'aprofitament urbanístic d'aquestes parcel·les, va explicar la regidora, que finalment permetrà el compliment de la sentència en millorar la vialitat i els accessos en aquesta zona. Escoltem, perquè no hi va haver consideracions per part dels partits polítics de l'oposició, però entenem que és interessant per resseguir el fil escoltar l'argumentació que en feia la regidora de Territori, Elena Redondo.
Bé, en aquest punt portem aprovació inicial, una modificació puntual que el que fa és donar compliment a una sentència de 16 de setembre de l'any 2010 que mana fer aquesta sentència és modificar el pla general, el POUM, per donar aprofitament urbanístic a unes parcel·les del sector del Cortijo. En compliment d'aquesta sentència, i com no pot ser d'una altra manera, portem aprovació inicial per aquesta modificació. Entenem que amb aquesta modificació també millorarem la vialitat i els accessos als sectors confrontants i que aconseguim una tipologia edificatòria en aquest sector bastant similar a la que trobem en els edificis veïns i a l'altra banda de l'Avinguda Vilanova. Els plantejaments inicials de la part actora i que va guanyar aquesta sentència eren d'una edificabilitat molt més elevada. S'ha estat negociant aquests mesos per reduir-la al que nosaltres creiem coherent, entenent la tipologia d'edificis de l'entorn, i per tant hem aconseguit que quedi amb una tipologia d'edificis de planta baixa més 4 pisos, que és la mateixa alçada, repeteixo, que els edificis veïns i els que estan situats a l'altra banda del passeig Vilanova. També entenem que amb aquesta modificació es resoldrà una problemàtica d'aparcament a la zona i per tant doncs entenem que és positiu. Tan sols comentant aquest punt que anteriorment s'havien fet plantejaments diferents de compliment d'aquesta sentència del sector del Cortijo, s'havia intentat fer un trasllat de metres quadrats de sostre a la zona de Campell, requalificant una zona verda, i veient l'oposició veïnal que va tenir aquella proposta, que ja va estar gestada per l'anterior govern del Partit Socialista i inicialment nosaltres vam fer un avanç de planejament, doncs vam replantejar aquesta execució de sentència. Havent-ho treballat amb el director general d'Urbanisme i amb l'equip tècnic de la Direcció General d'Urbanisme i amb la pròpia secretària de la comissió, doncs hem optat per donar compliment a la sentència en el mateix sector on es va produir, perquè doncs és criteri de la Direcció General que les sentències es compleixin en el mateix sector on han estat dictades. I per tant, doncs hem optat per aquesta solució, que entenem tampoc serà una solució que segurament agradarà a tothom, en som ben conscients, però és el que la sentència ens mana. I per tant, doncs, en compliment d'aquesta sentència portem aquesta aprovació inicial.
Sentència que, com us dèiem, mana d'alguna manera a l'Ajuntament que allò que era zona verda sigui zona urbanitzable, com demanava la propietat en el seu dia. I ara avancem fent un resum dels propers punts fins a arribar a una de les mocions que va generar també especial debat, sobretot entre Partit Socialista i equip de govern a l'entorn de, diguem-ne, la comparativa de projectes Qualia Sitges Investor. Però abans d'arribar-hi, Joan, un resum d'alguns dels punts també que van formar part de l'ordre del dia.
Sí, hi havia alguns punts del Departament de Contractació i Compres que va explicar Lluís Mercè, l'aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars aplicables a contractes de l'Ajuntament, també l'expedient d'interpretació d'un contracte d'una subvenció del Servei Públic de Transport Col·lectiu de Viatgers i també dos punts acabaran lligats de la revisió de preus dels anys 2009 i 2010 del contracte de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària, neteja de platges i gestió de la deixalleria. També es va aprovar La petició de traspàs del tram urbà de la carretera C-246 a les botigues de Sitges, comprès entre dos punts quilomètrics, el 20.961 i el 21.501. De fet, és el tram que va des de la farmàcia de les botigues, és a dir, des d'on comença textual, literalment el límit municipal de Sitges amb Castelldefels, fins a l'entrada de l'urbanització Garraf 2. És un tram paral·lel a l'autopista, que antigament era la carretera, abans que fos l'autopista, però que ara, doncs, per poder-hi actuar, sembla ser que Carreteres havia recomanat a l'Ajuntament de Sitges que reclamés que passés a ser part de gestió mm-hmm. municipal, i per tant, doncs, que deixés de ser de Carreteres aquest tram. I el que es fa és la petició, segons va explicar Lluís Mercè. També es va aprovar l'agraïment públic a tots els col·laboradors i participants a la cavalcada de Reis 2013. Va destacar el regidor Magí Almirall el descens en el pressupost de la cavalcada, que va xifrar si fa dos anys havia costat 50.000 euros, l'any passat en va costar 5.000 i aquest any n'ha costat 4.500. I per últim també l'aprovació de la modificació de vocals de la Comissió de Carnaval 2012-2013, doncs ve amb la marxa, per exemple, d'Helena Ferrer, i també la incorporació o el recanvi dels vocals corresponents a les colles que organitzen els dos personatges principals. També es va aprovar la justificació de la subvenció a Foment del Turisme dels anys 2011 i 2012 i el reconeixement de l'obligació de la subvenció del 2012 de 20.000 euros. Va destacar Ferran Inés i Llombard, en aquest cas, doncs, també la important feina que porta a terme Turisme de Sitges a la promoció de la vila. Va haver dos punts també que van entrar pel torn d'urgència: l'adhesió un conveni per gestionar els petits residus especials, com per exemple va explicar Lluís Mercè, els pots de pintura. Doncs bé, sembla ser que tot això es feia en un gestor privat i que ara la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis han arribat a un acord per tenir 8 punts a tot Catalunya, i aleshores el que han de fer els ajuntaments és adherir-se en aquest conveni, doncs, per poder utilitzar un d'aquests 8 punts, i això representa un estalvi econòmic. I per últim també l'adhesió a l'acord que van arribar l'Ajuntament amb les seccions sindicals del propi Ajuntament, doncs, per plasmar aquest acord en matèria de recursos humans que es va arribar abans de l'aprovació del pressupost. I per últim, l'apartat de les mocions va quedar sobre la taula, o no es va poder discutir la moció que presentava la CUP. És la segona vegada que la porta la CUP, aquesta moció. A veure si la tercera va l'avançuda. Moció per recuperar i gestionar els aliments en bon estat que actualment es llencen als contenidors. Doncs bé, com vam arribar-hi passades les 12, doncs es va haver de suspendre el ple, i per tant tampoc van haver torn de precs i preguntes per part dels grups polítics de l'oposició. Mm-hmm. En el torn de les mocions sí que va poder debatre's les tres mocions que portava el Partit dels Socialistes. La primera, una per demanar la continuïtat del compromís de l'Estat amb el servei local de teleassistència dels ajuntaments. Tots els grups hi van estar a favor, exceptuant el Partit Popular, que simplement es va abstenir, és a dir, que la moció va tirar endavant. També una moció manifestant el rebuig a la mesura del govern de no revaloritzar les pensions d'acord amb la desviació de l'IPC. El PP hi va votar en contra, mentre que la resta de grups hi van votar a favor. Per tant, també aquesta moció, manifestant el rebuig de l'Ajuntament de Sitges en aquesta no revalorització de les pensions, va tirar endavant. I per últim, la moció en la que ens aturarem, i que va ser de fet l'últim dels debats del ple, una moció per l'impuls dels projectes estratègics. Una moció en la qual Marquero va dir que el govern havia canviat el nom de Qualia per Sitges Investor per presentar un projecte que era molt similar al projecte Qualia, que, doncs, va ser el projecte estrella de la passada legislatura. L'alcalde Miquel Forns va respondre al regidor del grup municipal socialista que havia fet de ponent d'aquesta moció que el PSC lluita per al seu llegat, però del llegat no en queda res, i va definir a Qualia com fum. Es va recordar en diverses ocasions del debat també aquella famosa festa al Patxà, el que va costar aquella festa i del que va servir aquella festa. Marquero va respondre que l'actual equip de govern no ha aconseguit cap projecte i va tornar a reiterar que les fitxes que apareixen en el projecte del Sitges Investor i que poden ser consultades per internet, doncs són en bona part idèntiques als projectes que estaven inclòs en aquell llibre que es va repartir en el seu dia del projecte Qualia. I Lluís Mercè també va dir que no hi havia res al darrere de Qualia, però que va reconèixer als socialistes que saber vendre bé les coses i que en el seu dia doncs, el projecte Qualia tenia, encara que segons Lluís Mercè no hi havia res al darrere, doncs tenia un cert empaque de vista. Més enllà d'això, doncs, la resta dels portaveus dels grups polítics municipals també es van manifestar, els del govern doncs, de manera contrària a tirar endavant doncs aquesta moció. I Òscar Ortiz, que va entendre que, bé, no va dir la paraula fum, però va entendre que ni una cosa ni l'altra doncs acabaven de lligar gaire, i va definir com que els partits polítics tradicionals, que és un terme que ja també ha utilitzat en més d'una ocasió el portaveu de la CUP, doncs en el fons es barallaven per qüestions en les quals la CUP tampoc hi tenia una excessiva interès. En qualsevol cas, com dèiem, al darrer dels debats, al voltant de l'impuls de projectes estratègics que presenta Marc Hero.
En l'actual conjuntura econòmica de profunda crisi, caracteritzada per la manca d'inversió privada, per les elevades quotes d'atur, per la forta retallada en serveis públics i per una alarmant davallada dels recursos municipals, és de tot aconsellable i desitjable tirar endavant iniciatives i polítiques públiques amb el major grau de consens possible, fugint de lluites partidistes i en benefici exclusiu dels ciutadans. Cal repensar les polítiques públiques de promoció econòmica i desenvolupament territorial que, si bé en el nostre cas ha permès una notable transformació i millora de Sitges, dotant-lo de noves infraestructures, serveis i equipaments públics en els darrers anys, actualment han esdevingut ineficaces per fer front a la tan necessària reactivació econòmica del municipi. Ara, però, cal recuperar l'esperit emprenedor i creatiu que ja varen tenir a finals del segle XIX i principis del XX alguns dels nostres predecessors. Gràcies a aquells que van saber interpretar el futur i que van apostar per la creativitat, pel pensament i per la cultura, que Sitges avui és el que és. Ells es van colar en el món i ara toca continuar avançant amb una nova estratègia i un nou projecte. En aquest sentit, la vila de Sitges havia projectat durant els darrers anys, fins al 2011, un escenari adequat per a situar-la a mig i llarg termini en les millors condicions per atreure coneixement, nova economia, talent i noves inversions que revertirien en l'interès general dels sitgetans. Es tractava d'aprofitar la nostra posició de privilegi al món, a Europa i especialment al Mediterrani, per dinamitzar i desestacionalitzar l'economia de Sitges, potenciant la formació i la recerca. Aquest escenari, anomenat Qualia Sitges, era un projecte transversal que plegava tot un ventall d'actuacions a través d'un discurs estructurat al voltant d'una aposta decidida per l'economia de la creativitat i de l'art. Suposo que recordaran el llibre en el que es va recollir tot això. A principis dels anys 90 del segle passat, Sitges va fer una aposta molt seriosa per esdevenir ciutat del cinema a Catalunya, al centre d'una indústria cultural. Però aquest projecte, que hagués estat tan important per a la nostra vila, a partir del 1995 es va paralitzar i, malauradament, mai va poder veure la llum. 20 anys després, a partir del 2003, encetàrem el projecte Vila, un projecte de ciutat. Es tractava i es tracta de bastir una proposta de futur, d'establir una visió estratègica que, reafirmant els valors del passat, aconsegueixi la prosperitat econòmica i social de la vila i ens marqui el camí a seguir fins a l'horitzó de l'any 2030. Jordi Baget, alcalde de Sitges, 2003-2011. L'àrea metropolitana, un dels apartats que hi ha aquí. Barcelona ha experimentat un procés de transformació urbana espectacular, associat a l'organització d'importants esdeveniments internacionals, les Olimpiades del 1992 i posteriorment el Fòrum Universal de les Cultures del 2004. Han estat fites rellevants que van suposar una acceleració en el procés de reflexió, d'inversió i de transformació de la ciutat, a més de la millora de les infraestructures i de la mobilitat. S'han experimentat importants processos de renovació urbana i d'obertura a la ciutat al mar. En l'última dècada, Barcelona ha fet un salt important en l'impuls de processos d'innovació i una de les iniciatives més destacades en aquest sentit és el 22@. Juntament amb aquest projecte d'impuls i desenvolupament d'activitats innovadores, han anat sorgint altres projectes ambiciosos. Qualia, en resum, era el nostre 22@. El projecte Qualia és la síntesi, la suma i fins i tot la culminació intel·lectual de la recerca constant d'activitat econòmica complementària al turisme. Es va treballar el soterrament del tren, la línia orbital ferroviària, el Pla General del 2006, l'intent de desenvolupar l'aquàtic, que era un espai, en aquest cas privat, del que es disposava, que era del que es disposava en aquell moment, fins i tot es va fer una paga i senyal milionària, la concessió per 50 anys del camp de futbol d'Aiguadols per la construcció d'una residència hotel, qüestió aquesta que comportava la construcció d'un segon camp de futbol a Pinsbens. Després va venir la tramitació express del PP1 per col·locar la VIPA, en la que els promotors, després d'arriscar i perdre més de 150.000 euros, finalment no varen aconseguir els 20 milions d'euros per la construcció de l'edifici. Es va redactar el master plan del campus Qualia amb el finançament de la Generalitat. Alternatives per les Pedreres, per cert, aquest any tanca la primera, entre Botigues i Garraf, i estic segur que l'actual equip de govern tindrà un pla, que encara desconeixem, la compra del centre de disseny i el Palau del Rei Moro, el centre d'empreses creatives. Ja sabem que l'agenda del dia a dia consumeix la major part de les energies, però les viles i ciutats necessiten objectius a mig i llarg termini. Qualia era un pla a llarg termini, un full de ruta que vostès van criticar i van rebutjar, i ara, quan s'apropa l'equador de la seva legislatura, resulta que l'única cosa que han fet és canviar el nom de Qualia per Sitges Investor. Per cert, Qualia està registrat, i jo ho desconec, si Sitges Investor com a marca està registrada. És un dubte. Pensem que s'ha perdut un relat global i que ara hem passat a tenir i actuar com una immobiliària qualsevol, amb un conjunt de fitxes de diferents productes. Tornant a la moció, demanem la creació d'una comissió de treball on siguin representats tots els grups polítics municipals amb el pertinent assessorament tècnic per tal d'impulsar un debat obert i construir així un full de ruta que ens porti a identificar el millor projecte de futur per Sitges. Segon, aquesta comissió de seguiment de projecte Sitges estaria formada per l'alcalde o persona qui delegui, un representant de cada grup polític, tècnics amb veu però sense vot que es creguin oportuns i un secretari. Els diferents grups municipals podran assistir també a les sessions acompanyats d'un tècnic assessor, que tindrà veu però no vot. Tercer, la durada de la comissió serà la del mandat d'aquest govern municipal i haurà de presentar un dictamen un abans de projecte que reculli les propostes i treballs al final de cada exercici 2013-14 que serà sotmès a informació pública i consulta ciutadana. Quart, no es percebran dietes per assistència a les sessions de la comissió. I cinquè, sol·licitar el suport del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya o el seu equivalent, si s'escau, als efectes oportuns, atès que va participar de manera decisiva en el finançament de l'anterior projecte Qualia Sitges. Si s'ha de publicar aquests acords en premsa escrita local. Gràcies.
Gràcies, senyor Marquero. Bé, ens trobem davant d'una moció del PSC amb què el PSC lluita pel seu llegat, no? Això en política és normal, és obvi, i sobretot més quan encara doncs, dels seus dos alcaldes no en queda cap al partit. No? Suposo que l'interès llavors encara és més ferm en voler lluitar per l'herència. No? Un no hi és a l'acte de regidor, potser encara és militant, l'altre ni tan sols és militant, no? per això ho deia. Però em sembla lògic que vostès vulguin lluitar per aquest llegat del qual no queda res. No queda res perquè hi ha una Nadala que ens diria molt bé sobre el projecte Qualia, però no la cantaré. D'entrada, només dir-los una cosa. No cal cap comissió de treball per parlar d'aquest assumpte, ni tan sols calia aquesta moció. Això no ho acceptarem. Perquè el programa Sitges Investor, que no és un projecte, senyor Marquero, que no és una marca registrada ni cap cosa d'aquestes que vostès feien en col·laboració amb fundacions alienes, amb fundacions fins i tot singulars, jo diria. Després en parlarem, si de cas, el que li costaven al poble de Sitges aquestes fundacions amb les quals vostès treballaven, doncs no li cal tot això, perquè Sitges Investors és un programa de treball. És un programa de treball que el que busca és el que nosaltres hem defensat des del principi que recull el pla de mandat, que és que d'aquesta situació només ens en sortirem si sector públic i sector privat treballem plegats. D'això vostès en diuen immobiliària. Bé, és el seu punt de vista, perquè lògicament com que van governar en l'època doncs, de més impuls de la construcció, doncs és lògic que s'hagin quedat amb aquest punt de vista i d'aquí no sortim. Nosaltres en diem col·laboració públic-privada en l'àmbit social, en l'àmbit econòmic i en molts més àmbits, no? I aquelles oportunitats que pugui tenir realment el sector privat són les que nosaltres volem aprofitar per Sitges. I aquells objectius que tenim com a govern, com a institució, dintre del pla de mandat, són els que volem posar també a disposició del sector privat i de les altres administracions perquè Sitges tiri endavant. I per això no ens cal registrar cap marca, ni ens cal constituir cap fundació com vostès volien fer a final de legislatura, que vés a saber per què hagués servit. Insisteixo, vostès volen, amb aquesta moció, recuperar l'herència, el llegat, ressuscitar el projecte Qualia, ara deia la ciutat del cinema, suposo que d'aquí una estona ens dirà el projecte estratègic d'en Jordi Serra, potser també ens parlarà del Parc de les Arts, tot aquell seguit de projectes que, bé, que han sigut sempre el seu discurs, però que ara estem en una altra situació. Ara no estem en situació de plans estratègics, sinó que estem en una situació on la prioritat ha de ser les accions. Les accions amb els recursos que tenim. Vostè compara molt els dos, el projecte Qualia amb el Sitges Investor i cita en el text de la moció tot un seguit de projectes que, escolti, vostès els van entaforar amb el projecte Qualia, però no tenien res a veure, perquè l'estació d'autobusos o la biblioteca nova, Santiago Rusiñol, estaven pensades i projectades, aprovades per aquest plenari, sense que el projecte Qualia s'hagués ni somiat. Però vostès ho van entaforar tot juntet per tenir discurs. I ara, clar, resulta que nosaltres, en algun dia, ens agradaria poder tenir una estació d'autobusos i que la biblioteca nova es pogués fer, i diuen, ei, que s'ho estan copiant del Qualia. No, és que el Qualia ho va agafar i ho va posar tot juntet per vestir-ho, perquè calia vestir amb coses tangibles, amb equipaments tangibles, tot aquell discurs filosòfic del qual van emplenar Qualia, no? A més, una cosa, el planejament urbanístic ja preveu segons quines coses, No hem d'inventar-nos un projecte Qualia. El planejament urbanístic ja ho preveu. Què criticàvem nosaltres? El fum que hi havia en el projecte Qualia. Ara li faré una reflexió. Aquella nit que vostès es van gastar 50.000 euros al Patxà per presentar el projecte Qualia, aquella nit un dels inversors va venir, es va presentar amb els regidors de l'oposició, hi havia el senyor Mas, hi havia el senyor Carretero, i ens va dir, mireu, li hem insistit amb l'alcalde, era l'octubre de 2010, faltaven 7 o 8 mesos per les eleccions municipals, li hem insistit a l'alcalde Baget que això no ho fes avui, que el més calent és l'aigüera. Però el món de la inversió, el món empresarial és un i el món de la política és un altre, les agendes són diferents, no? I clar, s'ha volgut tirar endavant igualment quan el més calent és l'aigüera. Efectivament és el que va passar. Per això parlàvem de fum, perquè realment no hi havia pactat ni signat gairebé res. I la prova és que si no, a dia d'avui encara ningú ha vingut a reclamar a aquest ajuntament algun pacte o alguna signatura de les quals vostès van fer en el projecte Qualia. De què parlava el projecte Qualia? D'una cosa etèria que es deia Cau Ferrats del segle XXI, d'una cosa que es deia Edificis Zero, d'una altra cosa que es deia Mat Buildings, d'una plaça de l'esport, d'un saló del Mediterrani, això sí, i de moltes xifres, 150 milions d'euros d'inversió, 2.200 llocs de treball que es crearan, un impacte econòmic en el municipi de 8,5 milions d'euros, la Nadala del 25 de desembre. Després, res de res. En pocs mesos es va esfumar tot. No perquè hi hagués un canvi de govern, senzillament perquè no hi havia res. Per tant, comparar això amb el programa Sitges Investor, que el que fa és precisament intentar captar la inversió privada en base al planejament urbanístic,
en base al planejament urbanístic i sobretot posicionar-nos com a marca Sitges, intentar atreure noves inversions, donar oportunitats al sector privat i buscar també la complicitat d'aquelles empreses que puguin invertir en ciutats intel·ligents, en el que avui en dia es diu Smart City. No té res a veure amb tot això. No té res a veure amb tot això. Per tant, entenc que vulguin defensar aquest llegat, ho entenc, sobretot quan el discurs i la situació del grup municipal doncs és diversa, no? Però sincerament doncs no, el govern no recolzarà la moció perquè no s'aguanta per allò que entenem. Moltes gràcies. Senyor Marquero, té la paraula.
Bueno, clar, a mi m'agradaria fer-li una pregunta. En l'any i mig que porta de mandat el seu equip de govern, quina inversió han captat? Quina inversió han captat? Centre d'Empreses Creatives realitzat per l'anterior equip de govern. Totes aquestes fitxes, totes, la base és el Qualia. Totes. Els cubs aquests que vostè diu, els cubs estan aquí dibuixats. Aquí estan, els cubs. Si vol veure els cubs, estan aquí dibuixats. El pla parcial PP1, realitzat per l'anterior equip de govern. L'estació d'autobusos, aquesta és molt bona, perquè aquesta em vaig encarregar jo personalment. Aquesta estació d'autobusos i el pàrquing el va redactar la senyora Blanca Lleó. Nosaltres aquí vam aprovar inicialment el pla especial i vostès l'han posat al calaix. I no existia aquesta estació d'autobusos. No existia. Ni a l'aparcament. Bueno, la biblioteca té una altra història molt més complicada. A banda de l'Oasi, a banda de la venda de l'Oasi, de l'edifici de l'Oasi, no hi ha res de la seva collita. Continuem. L'Escola Pia, sí, en aquest ja sé que estan treballant, però aquest ja nosaltres ja vam signar un conveni. De moment es va movent d'aquí d'allà i d'allà aquí i ja veurem on acabarà. Tot el tema de la zona esportiva. El que vostè critica del Parc de les Arts, doncs aquí està dibuixat. Aquí està dibuixat el Parc de les Arts, que aquí diu Pou Perdut. Això és el Parc de les Arts. O sigui, tots els projectes són els d'aquella època. Llavors, hi havia un relat. Un relat que l'altre dia, fa una setmana, el vaig sentir del senyor Trias, alcalde de Barcelona. Vaig sentir el mateix relat. El mateix relat. Hi havia un relat. Hi havia una recerca d'inversions. Unes van bé, unes altres van malament, i vostès coneixen el tema. Va estar a punt de fer-se el parc aquàtic. A punt, tot el que estava allà definit. Fins i tot es va perdre un apagui senyal molt important. Tot el tema de la VIPA, d'aquest demà en parlarem llargament, al Consell d'Administració. Però tots aquests projectes venen heredats. I vostès què han aportat? Bueno, li han canviat el nom, que sembla ser que no l'han registrat, perquè l'altre està registrat per l'Ajuntament de Sitges, que és el propietari. Està registrat, fan fitxetes, se'n van al meeting point, si algú ve, bé, i si no ve, no ve. Llavors, vostè criticarà molt el passat, però vostès no han aconseguit cap projecte. Fins i tot aquí surt l'Agnès de Sitges. El dibuix, el projecte, es va redactar i aprovar durant el mandat anterior, perquè el recordo perfectament, va ser a finals de mandat, perquè es va adjudicar aquest projecte. Es va adjudicar aquest projecte. I aquí està, exactament el mateix dibuix. Per tant, es pot criticar que s'hagi fet una despesa en màrqueting millor o pitjor, però hi havia un relat necessari per fer una zona d'activitat econòmica important. I els resultats són els que són. Vostès no estan aportant res de nou i tampoc estan fent un esforç extraordinari. I la nostra posem de manifest que estan agafant bàsicament el projecte, li han canviat el nom, i el que pretenem amb la moció és senzillament activar-ho, crear una comissió de seguiment i anar fent un seguiment exhaustiu d'aquest tema. Gràcies.
Gràcies, senyor Marquero. És que penso que li dono la raó. És a dir, tot això que diu està inclòs, clar que sí, perquè ja hi era. És que és planejament urbanístic. És que vostès també ho van aprofitar. El que passa que ho van posar dintre del discurs de Qualia perquè ho havien de vestir. Perquè com que no sortia res més el que tenien sobre la taula, que són els impulsos que donava el sector privat en inversions privades allà on estan en el planejament, això és el que vostès van agafar i van posar dintre del Qualia, el mateix. Van fer exactament el mateix. El que passa que ho van posar tan bonic, que era somiar. Era somiar. La senyora Blanca Lleó que ha citat, almenys, després de citar-lo, el que podien haver fet abans de marxar i pagar-li el que li devien. Pagar-li el que li devien per fer aquests encàrrecs. La VIPA, el que potser podien haver fet és el PSC posar-se d'acord i no votar diferent entre vostès, cosa que ja ens tenen acostumats ara últimament, en què no hi ha coherència de vot. Però que els regidors del PSC, amb el seu dia, el dia clau per decidir si la VIPA s'implantava o no, uns regidors van votar una cosa i uns altres van votar en contra. Aquí també podien haver tingut una mica de coherència per seguir aquest relat que vostè diu. I tampoc ho van fer. Per tant, què venen a buscar ara? Salvar el llevat. Salvar el llegat. Ressuscitar una cosa que està totalment esfumada. I res més. Senyor Lluís Mercè, que havia demanat la paraula.
Bé, jo sense cap acritud, senyor Quero, li voldria fer una mica de repàs de, amb aquest mateix fòrum. Es va parlar, vostè ha parlat de la ciutat del cinema. La ciutat del cinema, quan s'estava parlant aquí de fer els quatre plans parcials on està la plana est, la plana oest, Santes Bàrbares, que en diem, ja estava fet a Sant Joan d'Espí. Vam estar també venent fum en aquella època. Vam tindre també una temporada de vendre la platja que la calentaríem a l'hivern per prendre el sol i seria Canàries. Va haver una cimera que es va fer a l'hotel amb Temare, vull dir, amb Toldos Beduino, van vindre aquí una sèrie de gent, vull dir, a fer les platges calentades per l'hivern. El tema de les pedreres el coneixem una mica perquè aquests convenis de pedreres els vaig fer jo en la meva època de tinent d'alcalde d'urbanisme. I menys la de Vallcarca, totes les altres pedreres vaig fer jo. Vale? El Pou Perdut és el que hi ha darrere de l'aquàtic, no és l'aquàtic, vale? No, no, ja ho sé que ho sap, però jo li responc perquè sàpiga. Allà hi podien haver anat unes quantes viviendes socials amb el qual vostès s'hi van oposar rotundament, dissenyades i fetes el disseny pel senyor Joan Antoni Solans i Huguet, vale? Bueno, tantes coses li podria anar dient. La biblioteca, una macro biblioteca que costava més de 9 milions d'euros, l'escola Pia, vull dir, el que van firmar vostès era solament un tema d'intencions, no, perquè venien les eleccions i algú havia que signar, vull dir, siguem coherents i siguem clars. La VIPA jo la vaig aprovar perquè crec que era un tema interessant, el tema de... Però clar, després d'això va resultar que va fer fallida i era la buc insínia de poder tirar aquest quali endavant. Hasta el dia del debat de tots els caps de llista se li va dir: vostè té aquí un torpedo en tota la línia de flotació de qualia que no farà res, i així ens ho va admetre el senyor Jordi Baixet amb el debat de tots els caps de llista que estàvem a Vilanova, a Nàpolis, i allà així ens ho va entendre. Vull dir, és que és veritat, a part dels 100 d'euros, per no dir 1.000 euros, que van costar tots aquests projectes, perquè em van costar, eh? Que si parlem de... Després van vindre també aquests famosos isocarps, ¿vale?, que venien aquí una setmana i ens costaven 150.000 euros passejar 7 o 8 o 9 arquitectes per tot el poble en bicicleta, que no servia per res allò. I així sucessivament hem anat fent moltes borrades en aquesta casa, tots. I tots. I llavors aquí no cal que retreiem res, perquè realment, vull dir, no hi havia res de res. L'únic que hi havia en sèrio era la VIPA, que s'havia cedit els terrenys, i repeteixo, jo com a grup de l'oposició que estava en aquells moments, la vaig votar perquè crec que era un tema interessant per Sitges tindre una universitat amb aquest tema del Paul McCartney, que així ho vaig dir en aquest pleno, que no ho sabia ningú, només que els de l'equip de govern, els de l'oposició no ho sabien, però jo em vaig enterar, i que era del Paul McCartney. ¿Vale? Llavors, a partir d'aquí, crec que les coses són com són, i aquí el que s'intenta fer amb els Sitges Inversors és realment que, coses que són tangibles. El camp de futbol, vostès el van valorar en 18 milions d'euros, que no va quedar desert, no es va presentar, i això que era la bona època. Sí, és que ara allò no val pràcticament res, 4, 3, 5 no val res més allò, eh? Vull dir, llavors per això t'estic dient que les coses són com són, Marc. Vull dir, no siguem així una mica fanàtics, sinó anem a les realitats que poden haver, i jo crec que amb aquest tema jo crec que sí que us tinc que felicitar amb una cosa, que sabeu vendre molt bé els temes quan no hi ha res tangible darrere, i amb això sí que us tinc que felicitar. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor Lluís Mercè. Senyora Vinyet Lluís, té la paraula.
Sí, sí. A veure, nosaltres, com a Sitges Grup Independent, no hi érem en aquest plenari, però sí que vam seguir les coses des de fora, i realment, quan vam veure el llibre aquest que veu presentar, nosaltres ens el van donar allà al Patxà, vam veure que realment era un somni el que es anava a fer, no? I en aquell moment tots ja estàvem convençuts de que el nivell d'endeutament que hi havia i el nivell de necessitats perquè poguessin venir gent aquí a Sitges a fer aquests projectes era molt difícil. Una cosa sí que ens va copsar és realment la festa aquesta del Patxà, aquell llibre tan meravellós que suposo que hauria valdre uns quants mils d'euros, i que realment avui dia el que sí que critiquem és que es van fer totes aquestes despeses per uns costats i realment estem en precarietat ara. Per tant, molt bé que hi hagin projectes pel nostre poble, però projectes que siguin ben pensats i que toquem tots de peus a terra per saber què és el que podem assolir. No ens enganyem, perquè ens enganyem nosaltres, però enganyem el poble. Gràcies.
Gràcies, senyora Vinyet Lluís. Senyor Carretero, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bueno, jo també vaig viure el projecte Qualia, o la presentació, o la creació, o podíem fer el còctel Qualia, no? Perquè realment va ser un còctel de diversos ingredients, no projectes que formaven fil d'un projecte estratègic que vostès volien després representar amb Qualia. Vostès van agafar tot i ho van ficar dintre la coctelera i això ho van batejar Qualia. I després ho van vestir molt bé, amb unes festetes, en un llibre, etcètera, etcètera. Que va costar molts diners que no teníem, perquè això no ho hem d'oblidar, és que no els teníem. I de fet, ja ho ha dit l'alcalde, hem tingut que pagar coses que vostès no van pagar. I després també s'opta aquesta moció, perquè jo recordo perfectament les intervencions que tant el grup de Convergència com altres grups de l'oposició, que ara no estan aquí presents, i el meu mateix van fer quan vostès presentaven aquests projectes. I la nostra petició era informació. Nosaltres demanaven informació, perquè vostès ho portaven tot amagadet, i no soltaven prendre, i li van demanar diverses vegades informes econòmics, i no els van presentar, i van tirar endavant tot això, perquè en aquell moment doncs tenien la majoria. Nosaltres no hem actuat així. De fet, doncs aquest programa, no projecta aquest programa de cercar inversors privats, doncs és un programa que és públic, o sigui, es pot consultar a la web, i és més, si vostès volen tenir més informació, o sembla ser que vostè pensa que tenen més informació que ningú, doncs no hi ha cap problema. Aquest web, que és transparent, li donarà cosa que vostès no van fer. Vostès no van fer perquè, bueno, només té que agafar les actes de l'any 2010, sembla que va sorgir tot això. Per tant, ara molt bé, una moció en el que es demana una comissió, bueno, que vostès mateixos saben doncs que no és el seu espírit, el d'aquest govern sí que ho és, col·laborar, i si vostès tenen qualsevol tipus de necessitat, aquí la trobaran. Gràcies.
Gràcies, senyor Carretero. Senyor Mas.
Sí, senyor Batlle. Senyor Marquero, un relat no és un projecte estratègic. Això jo penso que és una concepció que tenen errònia, que haurien d'entendre. Un relat és una historieta, sí, uns dibuixets, una historieta que va, queda molt bé, i un projecte estratègic és una cosa totalment diferent. Si realment aquí digués moció per l'impuls de relats, potser estaríem d'acord amb vostès, el que han fet és un gran relat. Però és que, clar, estem aquí per governar un poble que el que necessita realment són projectes estratègics, i els projectes estratègics necessiten objectius, necessiten una ordenació de recursos, un pla d'actuació, un pla financer i una base molt sòlida perquè es puguin tirar endavant. No ens enganyem, Qualia era un projecte totalment inviable, totalment irrealitzable i il·lusori, sense uns fonaments econòmics coherents amb el moment en què estàvem. Vostè parlen a la seva moció d'impuls de projectes estratègics i posen Qualia com el gran referent. Permetin que dubti d'aquest fet, dubtin d'aquesta argumentació, perquè realment a Qualia, si es miren, suposo que s'ho han mirat, el propi business plan que vostès van encarregar, que va fer una empresa que diuen que va pagar la Generalitat i tal, clar, a Qualia la gran estratègia financera, imaginem-nos, o sigui, la gran, hosti, Qualia, que xulo, tu, la gran estratègia financera és combinar una subvenció pública, diverses subvencions públiques de 17,7 milions d'euros, al·lucinant, i en una fase del projecte demanar inversió privada per 83 milions d'euros. Però que s'han begut l'enteniment, que no entenen que això no pot ser, que no entenen que no hi ha subvencions públiques d'aquest ordre de magnitud, que no veuen que això era un projecte impossible. Això ho hem d'haver vist, això ho hem d'haver vist. Passa que, clar, com que parlem de relats, els relats valen el que sigui. I vostès mateixos ho diuen al primer punt. Diuen, en la conjuntura econòmica de profunda crisi caracteritzada per la manca d'inversió privada, i el projecte es basa en la inversió privada, vaja, hòstia, ja no anem bé, per les elevades quotes d'atur, per la forta retallada en serveis públics i per una alarmant davallada dels recursos municipals, que són recursos públics. Tampoc no anem bé, perquè si el projecte es basa en la subvenció pública i estan dient que hi ha retallades en les subvencions públiques, no són gens congruents, realment, si això és una historieta més que un projecte estratègic. El millor que podia haver fet aquest govern, quan va arribar al govern, és precisament desestimar aquest projecte. No eren creïbles les hipòtesis de treball del projecte, tan fàcil com això. Vostès van fer unes hipòtesis de treball que no són impossibles de que funcionin. No és per mala fe, senzillament és pel bé del municipi, perquè ens haguéssim embrancat en una altra situació que seria del tot irrealitzable. Continuen confonent també els projectes amb el fet de que els àmbits d'actuació siguin els mateixos. És que Sitges és el que és, i tenim el que tenim. I confondre que nosaltres ens basem amb els actius de Sitges a que estem fent els mateixos projectes que Seus és un grave error. Els projectes Seus són inviables, oblidem-nos, no es poden fer. Ara, ens hem de basar en els mateixos actius, perquè és que és el que tenim. Llavors, evidentment, vostè diu, no, el dibuixet ja el tenia fet. Sí, però el dibuixet no és res, és un dibuixet. El dibuixet no és res. I ara li llegiré, perquè també vostè ho sàpiga, del seu informe, del seu llibre, no és aquest llibre, és el business plan, el pla de negoci que va elaborar l'empresa aquesta ALS. Diu, igualment, també hay, perquè està escrit tot en castellà, igualmente también hay que mencionar que no han sido objeto de este estudio, no han sido objeto de este estudio, todos aquellos aspectos de carácter jurídico, fiscal, que también podrían, una vez analizados, alterar los resultados obtenidos en el presente análisis. O sea, ens deixem d'analitzar els aspectes jurídics del projecte. Hòstia, és fort això. Jo penso que som una administració pública i hem de vetllar perquè tots els punts jurídics estiguin ben estudiats. Si fem un business plan que no té això en compte, és més que coix. El fet és més que coix. Finalment, estan parlant en aquest, en definitiva estava parlant vostè, ha fet aquest discurs que per cert s'ha deixat el del Martin Luther King com a relat, però bueno, pensar en el futur, necessites una sòlida base en el present, i això és el que no tenien. Vostès tenien uns peus de fang, tenien una gestió econòmica desastrosa, una economia fatal, i pensaven que aquí podien construir alguna cosa. Per fer un projecte d'aquests cal primer una base molt sòlida, i és el que estem fent ara. És el que estem fent ara. No podem fer projectes estratègics si no tenim una base sòlida, una organització sòlida, unes finances sanejades. I això és el que estem fent, perquè si això no ho tenim, no podrem construir res. Tot el que construïm a sobre del fang caurà. Per tant, aquesta fase de la legislatura, com ja hem dit en molta ocasió, com ja recull el pla de mandat, és imprescindible és imprescindible, i entre tots, si entre tots ens ajudéssim, ho faríem més ràpid, aixugar les finances municipals per tenir unes bases sòlides per créixer en el futur. Si no tenem això, difícilment ho tindrem. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Déu-n'hi-do els discursos als quals estem assistint la CUP. Ens veiem una mica en una posició de públic, sort que ara podem fer ús de la nostra paraula, perquè sentim aquí també unes paraules de vehemència, com nosaltres hem utilitzat en alguns punts, per part de tots els grups municipals, el PSC, CiU, el PP, etc, etc. I ho fan amb vehemència perquè ho entenem la CUP, eh? És que tots es mouen, tots vostès, els partits tradicionals, torno amb aquest concepte, es mouen en el que són les cortines i el món de les fums en els projectes que plantegen a les administracions on hi són. A part, ens ha donat la raó el senyor Lluís Mercè, o sigui que el felicito, senyor Mercè, perquè vostè ha tingut la posició de més coherència que acabo de sentir en aquesta moció de moment, la de més coherència. Tots hem fet moltes tonteries, ho ha dit el senyor Lluís Mercè, tots els partits tradicionals han fet moltes tonteries i s'instal·len, per tant, vostès en el que dèiem, i recupero un altre cop un terme d'uns punts enrere, el poder circular. Si ara ho entenen una mica més, me n'alegro. Si no, els hi recomano poder circular, manuals de sociologia política, on es desenvolupa aquest concepte i l'entendran, l'acabaran d'entendre. El posicionament de la CUP, que és el que volem fer valer una miqueta, nosaltres no érem presents a la festa del Patxà. No hi érem presents perquè, de fet, aquesta festa estava finançada amb diners de tots els sitgetans i, per tant, és una vergonya. Qui hagi anat en aquesta festa és una vergonya. I no hi serem tampoc en festes que munti la Casa Bagardí, com es van muntant, també, perquè no entenem que això sigui èticament moral sèrie. A nosaltres ens agrada sèrie o ens agrada que celebrin festes com les nits dels Premis Sitges, la Festa Major, el Carnaval, la Festa de la Poesia, etc, etc. Però mirin, davant d'aquesta moció hem de dir que estem d'acord amb el PSC, en part, en què l'actual govern no té un projecte definit ni un full de ruta clar per Sitges. I afegim a més que actua a remolc dels esdeveniments com si es tractés d'una gestora hermètica que no aporta noves fórmules per revertir l'actual situació i que ni tan sols les escolta quan altres grups polítics les plantegen. Tan sols hem de veure, per l'exemple, l'actuació de la regidoria de promoció de la vila en el darrer any i mig, la qual ha portat al ple més dictaments sobre agraïments de tràmit de torn que res més. Però, per altra banda, l'esperit d'aquesta moció ens transporta al vell model caduc dels grans projectes faraònics que acaben endeutant a la població sense satisfer realment les seves necessitats i que són impulsats molt cops per pura estètica i per interessos privats. Quan parlem d'aquests grans projectes aquí a Sitges, parlem, per exemple, del darrer que vostès, el Partit Socialista de Catalunya, van proposar i del qual n'han parlat constantment en la moció, que és Qualia. Un projecte que, com totes i tots sabem, va ser una gran màquina de fum que ens van vendre amb la gran solució per la diversificació de l'economia sitgetana. De Qualia se'ns va dir que necessitava una inversió de 150 milions d'euros, que crearia 2.200 llocs de treball directes i que la universitat privada havia de tenir 1.500 estudiants en tan sols 10 anys. Dades totes elles totalment inflades, si les comparem amb altres centres que finalment s'han vist desbordades per la realitat que vivim en l'economia del país. Unes paraules finals també, doncs, cap al govern. Des de la CUP entenem que cal evitar la reproducció d'aquests models de desenvolupament econòmic perquè cal que l'Ajuntament traci un full de ruta basat en alternatives i no reproduir els macroprojectes venedors de fum que ens han portat a la situació actual. El nostre vot a aquesta moció serà negatiu perquè estem totalment oposats en l'esperit que s'hi desprèn. Tanmateix, si aquesta moció prosperés, sí que participarem d'aquesta comissió de seguiment del projecte per tal d'aportar en el debat un altre model possible de desenvolupament de tot plegat. Gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Senyor Marquero, té la paraula.
Gràcies. Sí, a veure, nosaltres continuarem. Entenem que aquest equip de govern no té projecte. Jo també estic sorprès. Com poden dir que tot això, senyor Mas, com pot dir que tot això és inviable? I vostè agafa, ho fa en trossets, en fitxetes i ho penja a Sitges Investor. Jo, qualsevol ciutadà que agafi, que entri Sitges Investor, que agafi les fitxetes, que entri Qualia, i veurà que pràcticament són els mateixos projectes. Llavors, és inviable. Escolti, el 22 arroba es va començar a finals dels anys 90 i en funció de la situació econòmica va avançant. Aquests temes es planifiquen i en funció dels impulsos del moment es va avançant, però s'han de planificar i és l'exemple, que jo l'he posat. Quan es va fer el parc aquàtic era perquè el pla parcial, el PP1, no estava aprovat i es volia el parc aquàtic, es volia que fos un lloc d'activitat econòmica, perquè no hi havia un altre lloc adequat a Sitges amb possibilitat real. Després, quan es va aprovar el PP1, es va crear tota la franja de la via del tren fins al centre de disseny. I estem vivint d'això, estem vivint de quan es va comprar el centre de disseny. Gràcies a això hi ha les empreses de creatives. I a més a més, vostès saben que demà tenim un consell important on probablement rescatarem el tema de la VIPA. I això és gràcies a que hi havia una llavor que ha anat variant, ha anat mutant, però és la mateixa llavor, el mateix conveni. Després, en el seu moment no es va aprovar perquè les condicions econòmiques no van ser les adequades, ja ho sé, perquè no eren les adequades. Segurament això canviarà. I, evidentment, estem molt orgullosos dels dos alcaldes del Partit Socialista, tant en Jordi Serra com en Jordi Baixet. Això no era una defensa del seu llegat, sinó és una defensa de que hi havia un projecte, un ho va intentar al final, l'altre també tenia un projecte, un relat, vostès el van criticar moltíssim, es perden amb les festes. Escolti, la festa del Patxà va suposar que el dia següent hi hagués una portada a La Vanguardia en la secció de Viure. Què val això? Saben què val una pàgina a La Vanguardia? Què valen? I a més a més, tot aquest projecte, la majoria del finançament venia de fons de la Generalitat. La majoria, que s'havien de justificar, s'havien de fer. Però escolti, nosaltres, la realitat és, el que està sortint és conseqüència de les llavors que s'havien posat. Vostès, en un any i mig, no hi ha res d'inversió, no hi ha res, ni fum, ni foguera, ni foc, ni res, no hi ha res. I a més, l'únic que han fet és canviar el nom de Qualia per Sitges Investor. El que proposem a la moció, fora d'aquest debat, que és normal que generi aquesta controvèrsia, perquè és local, el que demanem és una comissió de seguiment, senzillament, és el que demana la moció. Vostès no la volen, estan tranquils, tot va bé, ens sobren les inversions, doncs fantàstic, gràcies.
Gràcies, senyor Marquero. No ens sobren les inversions i no en vindran més perquè fem una comissió de seguiment, no s'equivoqui. Senyor Jordi Mas, vol contestar?
Sí, no.
Intervenció. Anem ja fora de temps, eh?
Doncs ràpidament, no.
Suspendrem el ple així que acabem ara.
Clar, em sorprèn que estigui parlant de fitxetes com si això fos el dominó i tal. Clar, és una cosa una mica sèria, senyor Marquero. Sap quina és la gran diferència? Si vol diferència, sap quina és la gran diferència? Que el muntatge que vostès aquí pretenien li sonarà també a altres coses que vostè coneix molt bé. Vostès pretenien fer una societat mixta, o sigui, com si ja no fos complicat els rius que han fet en Sitges Mòbil 21, pretenien fer una societat mixta amb uns inversors per gestionar tot això. Nosaltres som transparents. Aquí Sitges Investor es basarà en la participació pública i hi haurà una gestió pública perquè això depèn de l'Ajuntament. Ni societats mixtes, ni coses complicades, ni coses raríssimes, ni inversors aquí, ni inversors allà, ni reedificacions d'una... Escolti'm, projectes individuals, transparents, més clar que l'aigua. Vostès van fer aquí un muntatge que realment, com molt bé diu, jo penso que també seria una cosa interessant preguntar ara, vostè diu, al Departament d'Economia i Finances, que ja no existeix, li preguntarem al Departament d'Economia i Coneixement, que és el que existeix, si realment validen el que ells van pagar. Jo trobo que aquí també trobaríem alguna sorpresa, senyor Marquero, perquè si realment això es validés, aquí hi hauria més d'un susto. Senyor Marquero, la llavor no és seva, no és seva. Gràcies a Déu, la llavor és una cosa que vostè deia abans i té tota la raó, sort dels emprenedors d'aquest municipi. I la llavor és perquè hi ha un emprenedor que li agrada el projecte, que ha pogut comunicar aquesta passió amb altres inversors i que tirarà endavant això. La llavor no és seva, la llavor és que hi ha un senyor que té una iniciativa i que la tirarà endavant i punto. Ara em sorprèn també Una altra cosa que cada dia em deixen més parat vostès. Ara és important tenir una portada a La Vanguardia quan es vol encarregar el Departament de Comunicació. Jo no ho entenc. És que no ho entenc. És que cada dia diuen una cosa i l'inversa al segon. Si és important una portada a La Vanguardia, doncs haurien de defensar el Departament de Comunicació, que són els que fan les portades a les vanguardies. Si es vol encarregar això, no tindrem mai una portada a La Vanguardia. Sisplau, siguem coherents. I em sap greu que ho plantegim aquests termes, perquè en el fons estic segur que tots volem el millor per Sitges. Però rescatar Qualia, l'asseguro que jo, amb el seu plantejament econòmic i el muntatge aquí que van fer de societats, no és la millor solució, li asseguro.
El darrer dels debats que va posar sobre la taula en el ple municipal d'ahir, plat de la balança per Qualia, plat de la balança per Sitges Investor, i aquest debat encès en alguns moments entre el Partit dels Socialistes i l'equip de govern de l'Ajuntament de Sitges, amb la CUP com a testimoni, en aquest cas ja en la seva posició també de representació al ple de l'Ajuntament de Sitges. En aquests minuts finals ja del repàs hem resumit 5 hores i mitja de ple en 4 horetes aproximadament. Les trobaran en el nostre web dividides en dues parts. Una primera dedicada al debat sobre el pressupost i la plantilla de l'Ajuntament, i una altra dedicada a aquestes qüestions de la Bòbila 2, el cortijo, el repàs a la resta de punts i aquest debat a l'entorn de Qualia i Sitges Investor. I ara 4 punts també sobre les preguntes del públic, perquè si bé havíem travessat ja la mitjanit, hem de suposar que per una qüestió de deferència el públic es va mantenir les preguntes del públic. No?
Correcte, el públic que va aguantar el poc públic que va poder aguantar fins al final.
Estoicament fins al final.
Per una banda, Cristina Martínez, de la Plataforma per Ciutadana per uns Serveis i uns Impostos Justos, va comentar o va lamentar que el govern hagi incrementat el deute. En qualsevol cas, va fer també una dissertació sobre doncs alguns aspectes del pressupost i sobre el motiu pel qual el govern doncs no va acceptar les al·legacions presentades per la Plataforma. L'alcalde la va comminar a continuar dialogant la setmana que ve, si no recordo malament, el 4 de febrer, és a dir, d'aquí uns pocs dies, que hi ha concertada una reunió entre l'alcalde i la Plataforma, ara que hi ha quedat clar quins són els representants actuals d'aquesta Plataforma. A continuació, doncs, van intervenir Raül Alberín i Josep Urriols. Tots dos van fer referència a temes relacionats amb urbanisme, concret també alguna referència també al tema del cortijo i de com s'està gestionant els aspectes d'urbanisme en aquesta legislatura d'una manera bastant doncs força crítica. I per últim, doncs, va intervenir el senyor José María Lezaún, que es va presentar com a doncs renovat president de l'Associació de Propietaris de Quinmar, i que doncs també va reclamar atenció per part de l'Ajuntament en alguns dels problemes que té la urbanització després doncs de la desaparició de l'entitat d'autogestió que tenien. Va esmentar un aspecte, no l'havíem sentit cap dia, i és el rumor que ha circulat sobre la possibilitat que el parc aquàtic hi hagi o es posi o es munti una discoteca. La regidora Elena Redondo va desmentir-ho rotundament. Li va dir al senyor Lezón que estigués tranquil, que no hi havia la més remota possibilitat doncs que hi hagués una instal·lació d'aquesta mena.
2:12. Ho deixem aquí, demà i tornarem a les 9. Joan, gràcies pel resum.
Gràcies, Vicenç.
Resum fet després de 5 hores i mitja de ple, de poquetes de dormir i algunes de muntar talls. Fins al resultat que vostès han pogut escoltar, i com els dèiem, no diré que en breus instants, perquè hi ha molta farda per penjar, farda en el sentit de quantitat, i per tant el web trigarà una miqueta a tenir els àudios, però a partir d'aquesta primera hora de la tarda trobaran ja el resum d'aquest ple municipal del passat dilluns. Nosaltres tornem demà. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.